Bé, amb aquesta ponència de Narcís Garolera que ha suscitat aquesta conversa posterior, hem tancat de moment el tema Fages i ara encetem Maria Àngels Anglada, que també té tres ponents, igual que en Fages, i com deia al començament, tenim dos estudiosos de fa anys, de Maria Àngels Anglada. Tenim el gran editor de Maria Àngels Anglada, que és Eusebi Aiensa, que ho ha editat tot. Tenim Anna Velaz, que parlarà a la tarda, que també és estudiosa de temps de Maria Àngels Anglada. I tenim una veu més nova, que és Irene Tarrés, que s'ha incorporat fa poc als estudis sobre Maria Àngels Anglada i que aportarà aquesta veu més nova, més contemporània, i que fa que la baula continuï. És una baula més d'aquests estudis angladians que esperem que doni fruits com el d'avui i més endavant també. I al final tindrem els tres poetes d'avui que parlaran des de la creació literària d'avui mateix sobre què els aporta la poesia d'Anglada i la poesia de Fages. Eloi Creus, Adrià Targa i Jaume Coll. Doncs bé, comencem ara amb Eusebi Aiensa, aquesta part angladiana. Donem les gràcies a la Mariona Geli, la filla de Maria Àngels Anglada, que ens acompanya avui i que ens acompanya sempre des que es va crear la càtedra. I donem les gràcies també a Eusebi Aiensa perquè ha acceptat de ser aquí avui. De fet, sense l'Eusebi no podíem pas concebre... No, perquè fixa't que els dos grans editors de Fages hi eren, Garolera i Ferrerós, i tu ets el únic... Ets l'únic que ha editat Anglada.
Foguet també.
Sencer. Però no ha editat Foguet, ha fet la biografia amb Foguet. Per tant, com a editor d'Anglada, en aquest cas tenim Eusebi Aiensa, que va fer l'edició de l'obra completa en prosa, que va publicar Edicions 62 l'any 2001, em sembla, i que d'aquesta edició se n'esperava un segon volum, que era el volum de la poesia, que no ha vist mai la llum, però que Vitela després va recuperar i va fer la poesia completa amb un pròleg d'estudiós de Sam Abrams, que el vam convidar però no hi ha pogut ser. Però Eusebi no es va conformar amb editar tota l'obra en prosa completa de Maria Àngels Anglada, sinó que després va continuar i ha publicat Compromís de poeta, ha publicat Incitació a la lectura, ha publicat Defensa de la Terra, Els meus contemporanis, i tot això són reculls d'articles de Maria Àngels Anglada, perquè l'obra de Maria Àngels Anglada sí que la teníem sencera ja quan ella va morir. Nit de 1911 va sortir pòstumament, però ella l'havia preparada just abans de la seva mort. Per tant, el corpus angladià el teníem sencer i complet, però hi havia esparsa l'obra periodística, que va ser molta, perquè Maria Àngels Anglada va assajar l'obra literària fent pràctiques, diríem, o fent exercicis periodístics. I tota aquesta obra periodística que estava dispersa en multitud de diaris i revistes és la feina que Eusebi Aiensa ha fet de recopilació.
Amb en Francesc Foguet, amb en Francesc Foguet. Tots aquests volums.
Sí, en aquest cas sí. I això és molt bo, perquè ara ens queda pràcticament res de Maria Àngels Anglada per editar. També ha escrit un altre volum, que és El poder del record, El poder del record, es diu, oi? Sí, que és un volum interessantíssim, perquè quan es llegia Maria Àngels Anglada als instituts, i ho dic en passat perquè ara em sembla que ja no es llegeix, El poder del record era una mena de manual de lectura que acompanyava els estudiants per interpretar l'obra novel·lística de Maria Àngels Anglada. Per tant, fixeu-vos que és l'Eusebi Aiensa, l'editor d'Anglada. I això, és una evidència.
Bueno,
sí, és una evidència. Per tant, estem molt contents que Eusebi Aiensa hagi pogut venir aquí avui amb nosaltres. Avui ens ve a parlar d'un aspecte concret de Maria Àngels Anglada. No farà un excurso sobre tota la seva obra, sinó que ens parla d'un aspecte molt concret que és Maria Àngels Anglada i Pandelis Prevelakis, retorn a l'essència mediterrània. Bé, et deixo amb aquesta teva intervenció, però sí que m'agradaria que després, al final, si has pensat una mica, què ens queda per fer sobre l'obra de Maria Àngels Anglada? Què ens queda per fer? Sí.
Ho comentem ara.
Com vulguis.
Bé, jo, de fet, moltes gràcies. Això em sembla que funciona o no?
Sí, ara sí.
Bé, moltes gràcies, Maria Àngela, per convidar-me. Ara, quan estaves comentant El poder del record, aquest llibre, jo recordo que va sortir publicat quan jo estava a Atenes, en l'Institut Cervantes, i em va arribar el llibre i el personal espanyol del Cervantes va dir El poder del record, que és un llibre de deporte. Dic, no precisamente. Record, es pensaven que era un llibre d'esport, perquè a més hi havia una ceràmica en què apareixia com uns atletes. Es pensava que havia escrit un llibre d'esports. Dic, no, record en català és recuerdo. Però bé, em tocava fer pedagogia d'una cosa que per nosaltres és evident, no?
És obvi,
però ara hi he pensat, El poder del record, i em deia, El poder del record, esto es un llibre de deporte. Dic, no precisament. Bé, qualsevol cas, allò que en diuen en castellà, parlant de la ignorància és osada, no? Aleshores, doncs bé, jo el que sempre he pensat, i parlant del poder del record, aviam, una cosa que penso que s'hauria de fer és tornar d'alguna manera a allò que deies tu ara, és a dir, tornar a posar Anglada com a llibre de lectura als instituts. Primera, perquè això és la base de tot, és la base dels futurs lectors. Però és que, a més, la seva obra, jo sempre ho deia en els professors d'institut i en els responsables del departament, la seva obra no només és una obra ben escrita, sinó que ens parla d'una sèrie de valors i de principis que són molt importants i cada cop ho són més. Ara parlàvem del món aquest en què vivim, no? I bé, per Anglada hi ha aspectes, el que dèiem, el seu compromís cívic, defensa de la llengua, defensa de la llibertat de Catalunya, defensa de la igualtat d'homes i dones, defensa del món clàssic, que són encara unes bases fonamentals per a la formació de qualsevol alumne. Per tant, en un moment en què ja sabem la crisi de la lectura, ja sabem com funcionen els instituts, però penso que una de les coses que s'hauria de tornar a fer, és a dir, el Violí d'Auschwitz, el Quadern d'Aram, són llibres que no només formen literàriament els alumnes, sinó que els formen humanament, també. Sí, sí. Penso que això seria una de les bases fonamentals. No sé com s'ha de fer, perquè amb aquesta cosa de l'autonomia de centres vol dir que cada centre llegeix el que li dona la gana, la cosa és una barbaritat, evidentment, perquè poden llegir qualsevol bestiesa, només falta que se'ls hi acudeixi. I jo, que sóc una persona, doncs, crec que democràtica, penso que hi ha una sèrie de normes que s'han de marcar des del departament. És a dir, no pot ser que els instituts llegeixin el que els doni la gana. Hi ha una sèrie d'obres que són bàsiques. I entre elles, a més, són novel·les, com diuen els francesos, novel·les, breus, que jo els havia fet llegir, jo com a professor de grec, als instituts havia fet llegir l'Artemis, havia fet llegir les Sandàlies d'Escuma, i agradaven als alumnes, perquè sempre hi ha aquella cosa, doncs bé, de l'amor, i... Sí, és a dir, toca temes que ells són molt propers, s'han una edat d'enamorar-se també, i a més els formen humanament, els formen com a persones. Penso que si renunciem a formar persones i només formem en coneixements teòrics, doncs perdrà sentit tot el que és l'ensenyament, no? Per tant, jo penso que això és una de les coses que sí que s'haurien de fer, no sé com, però s'hauria d'intentar fer d'alguna manera, no? Perquè jo, la meva experiència com a docent era que són novel·les que agraden, és a dir, l'alumne s'ho passava bé, a més s'ho passava bé, però en què més volem?
Sí. Deixeu-me dir que he presentat l'Eusebi com el gran editor d'Anglada, però Eusebi Ayensa és molt més que això. I li donem les gràcies també per ser avui aquí, perquè sabem que va a València a presentar el seu darrer llibre, que és sobre Cavafis en la literatura catalana. I és que Cavafis és un dels grans temes que ha estudiat Eusebi Ayensa, ha fet l'edició de l'obra completa en català, hi havia les edicions de Carles Riba i d'Eudald Solà, i Eusebi ha tingut l'ambició i l'esforç i la capacitat...
I la gosadia i la irresponsabilitat i de fer una mica la pedanteria.
Tot que Cavafis al català. I ara està fent l'edició crítica de Cavafis en grec.
O sigui que això ja és el sumum de la irresponsabilitat.
No podia ni aspirar-hi Carles Riba.
No tenia els materials, no tenien els materials. Jo no he tingut altre mèrit que accedir a uns materials.
Però perquè els ha buscat.
Ah, sí. Això
i
sí,
els ha trobat.
La gent que treballa amb arxius ja sabem que el que vol això és constància.
Sí. I també ha fet l'edició de la poesia completa de Josep Sebastià Pons. Ara dèiem la Catalunya del Nord. Sí. que ha de continuar sent Catalunya del Nord.
Sí, sí.
Doncs bé, el poeta de la Catalunya del Nord...
És un altre exemple d'un poeta que jo vaig parlar amb el Departament d'Educació i dic, els alumnes de l'institut no estan preparats per la mort. La mort per ells és una realitat, si no s'hagi mort un avi, la mort no existeix. I llegir Cantilena de Pons és una preparació per la mort. És una preparació per acceptar allò que un dia hauran d'acceptar, que és la mort. I bé, tampoc me'n vaig sortir, ni amb l'Anglada ni amb Pons. O sigui que ja em sembla que no faré una tercera campanya a favor de cap escriptor perquè em sembla que els acabo condemnant, sense voler.
I ara que has citat Cantilena, deixeu-me recordar, afegint-ho amb el que deia en Garolera de Pla, que Maria Àngels Anglada va fer un poema dedicat a la mort de Josep Pla i comença amb un vers d'un poema de Cantilena de Josep Sebastià Pons.
Sí.
Per tant, ara unim tots aquests nostres autors que reivindiquem des de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent. I ara sí, ja et deixo.
Moltes gràcies, Maria Àngela. Bé, només dir que he vingut ara avui aquí a la universitat, he aparcat amb una certa dificultat, perquè això també és intrínsec a la Universitat de Girona, però bé, per estar en un lloc tan bonic i en un edifici tan esplèndid has de pagar un preu, que és aquest, el de dificultat d'aparcar. I tot venint, doncs, recordava els anys que vaig fer-hi classes. I ho recordava amb nostàlgia, evidentment. Quan un es fa gran, recorda amb nostàlgia tota una sèrie de vivències. Recordo els anys que vaig estar aquí amb la Maria Àngela, de fet, jo de professor contractat. I bé, doncs,
un altre gran esforç.
Sí. Que tampoc va funcionar del tot, però vaja.
No, va tenir continuïtat, però els anys que vas poder fer classe de grec en aquesta casa...
I per mi eren, doncs,
un molt bon record.
Sí, un tinc molt bon record, ja venia i bé, doncs, d'alguna manera recordava aquells anys i, per tant, em fa feliç de ser aquí. I, per tant, volia donar les gràcies a la Maria Àngela, les gràcies a en Jaume, que ha coordinat tot això i, a més, jo, ja li deia a en Jaume, el fet d'haver viscut a Grècia molts anys i d'estar-hi molt vinculat, té una part dolenta i és que m'he convertit en grec gairebé en el sentit que sóc molt informal. És a dir, ell abans m'ha dit, tens alguna imatge per projectar? Dic, no. I llavors, tot pensant, un cop he entrat, dic, sí. I he anat allà i dic, escolta, voldria projectar aquesta imatge. Li he donat fora de temps, quan ja no tocava. I li he dit, perdona, Jaume, però és que jo he viscut a Grècia i estic acostumat a fer-ho tot a l'últim moment. I és el que em passa. Per tant, Jaume, moltes gràcies per la coordinació de les taules rodones de les jornades i per haver-te abordat d'aquesta manera. No? Doncs bé, passant al tema que jo us volia comentar una mica, quan la Maria Àngela va ser justament en el metro de Barcelona que ens vam trobar, un moment en el metro, vaig dir, preparar aquestes jornades, li vaig dir, jo he d'anar a València a finals de mes, aviam si ho puc combinar, i quan em vas dir la data, vaig dir, sí, és el dia abans d'anar a València, podré venir, a més amb molt de gust, i vaig lligar que era la festa, avui és la Festa Nacional de Grècia, és a dir, avui a Grècia és tot tancat, perquè avui se celebren els 204 anys de l'aixecament contra els turcs, i això a Grècia és sagrat. La festa nacional avui a Grècia, tot és tancat i per tant vaig pensar que si avui era la festa nacional de Grècia, el que en diuen els Icosipende Martiu, doncs calia parlar de Grècia. Bé, parlar d'Anglada i Grècia també és lògic, ningú li estranyarà, no? Però amb més motiu avui perquè és la festa nacional. I a més, una obra que jo m'estimo molt, que és la Crònica d'una ciutat, i que ella també es va estimar molt i va d'alguna introduir a la literatura catalana, jo la vaig acabar traduint, el català, uns anys després, jo vaig viure a Rèfim, no? Vaig fer la tesi doctoral allà, a la ciutat a la qual es va inspirar la crònica, Bok Prevelakis, que era de Rèfim, no? Va escriure aquesta crònica, i Anglada la va llegir en castellà, ara ho explicaré, i la va introduir en la seva obra, no només prosística, sinó també assagística i poètica. I per tant volia parlar amb l'efemèride de la Festa Nacional d'una obra grega i d'Anglada i la seva relació amb Prevelakis, i amb la Crònica d'una ciutat, i per això aquesta imatge no m'interessa tant el que diu, bueno, el que diu posa Pandelis Prevelakis, que és la Crònica d'una ciutat, m'interessa la imatge a la qual em referiré, aquest gravat d'aquest monjo amb la ciutat de Rèfim oferint la Déu. Bé, això ho comentaré ara. Per tant, jo, com deia el doctor Garolera, jo també ho he portat escrit perquè ja començo, se'm comencen a oblidar les coses i, per tant, no volia oblidar-me de res. Bé, a banda de la seva indiscutible vàlua com a narrador i periodista, un altre dels mèrits inqüestionables de Josep Pla és el d'haver introduït a Catalunya la literatura grega moderna. No parlo naturalment de traduccions. En aquest sentit, tot el mèrit és de Carles Riba per les seves versions de Cavafis i de Joan Sales i Jaume Berenguer per les seves traduccions d'Alexis Orbàs i del Crist de Nou Crucificat, de Nikos Kazantzakis, sinó que em refereixo a les seves ressenyes de premsa, en les quals va presentar algunes de les veus més rellevants de les lletres neogregues, en gran part desconegudes a casa nostra. En concret, i a part d'alguna al·lusió esparsa, Pla va dedicar de manera monogràfica als autors grecs contemporanis dos articles, titulats El poeta grec modern Cavafis, 1974, i Els grecs sempre seran els grecs, 1979, per bé que l'article va ser publicat l'any 1966. En aquests articles traspua un interès sincer de Pla per aquelles veus que ens arribaven de la llevant de la Mediterrània, un interès que s'ha de posar en consonància amb la fascinació creixent que amb el pas dels anys va exercir damunt seu la terra de l'Èlada. En el segon d'aquests articles dedicava les següents línies, realment molt elogioses, a la crònica d'una ciutat, l'obra cimera de l'escriptor cartenc Pandelis Prevelakis, nascut a Rèthymno l'any 1909 i mort a Atenes l'any 1986. Deia això Josep Pla, l'any 66. El seu personatge central de la crònica d'una ciutat, en realitat l'únic, és un obscur ciutadà de Creta dedicat als seus treballs i dies, per dir-ho com el fabulós Hesíode. Prevelakis descriu simplement una ciutat d'ara, però en realitat arcaica, plena de vincles comunitaris i platònics, amb una humanitat que dialoga, que es coneix pels seus noms, pels seus costums i per un esperit integrat per una mitologia de les coses intercanviables. Es dirà que tot això és un món petit, un món passat, mort i enterrat, però el cas és que aquest petit món és l'única cosa que es pot oposar avui radicalment als immensos, tentaculars formiguers deshumanitzats de les metròpolis actuals. Tal com va explicar el mateix Prevelakis uns anys després de la redacció de la seva crònica, l'obra va ser escrita lluny de l'illa natal, a Atenes concretament, al llarg de 25 matins, del 29 de març al 24 d'abril de 1937. Un període volgudament breu per impedir que assolís aquella mena d'autonomia que fa que algunes obres acabin sortint de l'esquema original, com la, diu l'escriptor cretenc, com la massa que es desborda i surt de la pastera. I va ser, de fet, aquest allunyament i l'enyorança que no deixava de créixer dins seu després de 3 anys lluny de Creta, molts d'ells en ciutats europees en què les fredes relacions humanes el van deixar desconcertat, el que va produir el miracle de donar a llum aquesta petita crònica. L'obra, però, és molt més que una simple evocació de la seva ciutat. És l'encarnació mateixa del record d'un món harmònic amb uns valors com l'amabilitat, l'orgull, la dignitat, l'amistat, l'hospitalitat i l'honor, damunt dels quals es fonamenta tota la producció literària de Prevelakis, que abasta la poesia, la narrativa i el teatre. La crònica d'una ciutat és producte de la meva nostàlgia pel món harmònic que em va nodrir, va reconèixer l'escriptor cretenc en una entrevista que va donar el neolenista anglès Peter McCreight l'any 1972. Quan la ciutat de Rèthymno, que en el passat havia conegut dies de glòria, es trobava sumida en una profunda decadència, un dels seus fills la va arrencar de les urpes de l'oblit i la va situar fora del temps, elevant-la al nivell d'autèntica obra d'art. Les primeres línies d'aquesta petita obra mestra ja traspuen el profund sentiment de nostàlgia que amara totes les seves pàgines. Obro cometes, diu Prevelakis. Rèthymno és una petita ciutat de 7 a 8.000 ànimes, bastida ran de mar a la costa nord de Creta, a mig camí entre Hanyà i Megalòcastro, és a dir, Heràclio. Es diu que antigament va ser famós arreu del món pel seu comerç, que va destacar en l'art de la navegació i que fins i tot va portar al món 2 o 3 bons poetes i pintors, que sempre són necessaris per perpetuar la glòria d'un lloc quan els seus mercats han emmudit, les seves drassanes s'han arruïnat i els seus millors fills han hagut d'arrencar el vol i emigrar. Tanmateix, la consagració definitiva de Prevelakis a les lletres catalanes no s'ha produït fins a l'any 1981, quan Maria Àngels Anglada, a partir de la crònica d'una ciutat, que va llegir en la versió castellana de José Ruiz, publicada a Barcelona l'any 1972 per l'editorial Acervo, per escriure el relat també a Tuca Leonòrides, inclòs juntament amb Nom Dic Laura i Flors per Isabel, en el llibre que porta per títol el mateix que la segona d'aquestes narracions, és a dir, Nom Dic Laura. La data de redacció d'aquest relat, força anterior al 1981, que és quan va veure la llum pública, en remet a un dels períodes més foscos de la història grega i espanyola contemporànies, la dictadura dels coronels a Grècia i els darrers anys de la dictadura franquista a Espanya. Qui conegui mínimament l'obra d'Anglada, una obra poètica i narrativa que clama sovint contra la injustícia i la tirania, representades tant per Franco i els coronels grecs com pels nazis i els polítics turcs responsables del genocidi jueu i armeni respectivament, entendrà que denunciï amb aquesta obra la manca de llibertats que es vivia en aquells anys a Grècia i Espanya. Així, tal com en On dic Laura, Anglada recorda el Vic de la seva infantesa, sumit en una dura repressió política i religiosa, també a Tucleanòrides, el protagonista és un dels joves morts durant l'assalt militar contra la Universitat Politècnica d'Atenes el mes de novembre de 1973, que va precipitar la caiguda de la dictadura. Un dels grans mèrits d'aquesta obra rau en l'habilitat d'Anglada per introduir la crònica d'una ciutat en un context històric i geogràfic com el de l'Atenes de la dècada dels 70 del segle passat, molt allunyat del rècim que evoca Prevelakis. Anglada, doncs, es prem al màxim les seves dots narratives i ens presenta dues històries que es van entrelligant al llarg de la narració. En primer lloc, la història d'amor entre el jove Cleanòrides, fill d'un llibreter atenès d'origen cretenc anomenat Angelos Veneris, i una arqueòloga catalana, Cecília, que suposadament passava un estiu a Atenes, excavant a l'antic cementiri del Ceràmic. Una història truncada tràgicament per l'assassinat del protagonista, com he indicat anteriorment. I com a rerefons d'aquesta narració, la suposada història d'uns avantpassats originaris de Rèfimno i conservada en un manuscrit que la família Veneris guardava com una joia. En aquest manuscrit es narrava la història de Basilis Veneris, avantpassat d'Àngelos i de Cleanòrides, que sempre, segons la ficció, l'any 1441 es va casar amb Sibilla, una filla de Francesc Albanell, cònsul català de Càndia, l'actual Heràclion, capital de l'illa. Així, a mesura que va creixent l'amor entre Cecília i Cleanòrides, aquestes es van endinsant a poc a poc, a través de la lectura del manuscrit familiar, en l'ordit de la relació entre Basilis i Sibilla. I és aquí on fa la seva aparició Prevelakis, ja que la descripció de la ciutat on van viure, es van estimar i van morir Basilis i Sibilla està bastida damunt de la crònica d'una ciutat, de la qual Anglada, en algunes ocasions, parafraseja passatges sencers. Els paral·lelismes apareixen ja a les primeres pàgines del relat. Basilis Veneris, en la narració d'Anglada, tenia una botiga de teixits, una de tantes que encara hi havia a Rèfimno en temps de Prevelakis, una botiga que amb la decadència de la ciutat va haver de substituir el gènere habitual, velluts, tuls i sedes bordades amb fils d'or, per un altre de més barat i més d'acord amb els nous temps, draps de cotó, llenços, drills i tota mena d'estamenyes. I per la seva banda, el cosí de Basilis, Demetri, que es va acabar casant amb una germana de Sibilla, regentava una perfumeria, la més pròspera de la ciutat, de la mateixa manera que Ioannis Consolas, a la novel·la de Prevelakis, que va haver de reconvertir la seva perfumeria, famosa a Alexandria, Esmirna i fins i tot a Constantinople, en una humil ferreteria, a la qual els claus es rovellaven dins dels sacs on abans es guardaven les espècies que servien de base per als seus cèlebres perfums, que feien les delícies de les dames de Rèfimno, tant gregues com turques. Esquiva, la germana de Sibilla, després que la repudiés el marit pel fet de no donar-li fills, s'instal·la en el relat d'Anglada a casa de Basilis i de Sibilla, els quals ajuda a pujar els fills, i on teixeix i broda vells estendards per a les esglésies de Rèfimno, com els que descriu detingudament Prevelakis a la seva crònica. Així mateix, el segon fill de Basilis i de Sibilla, Ilias, que Anglada converteix en un deixeble de Damasquinós, el suposat mestre del Greco, destaca en l'art de pintar icones, com el Christakis del relat de Prevelakis, el qual, quan ja no va poder pujar les bastides per pintar els frescos de les esglésies, es va dedicar a l'art de la iconografia, en el qual no tenia rival en tota Creta. Fins i tot el cementiri de Rèfimno, encatifat de flors amb l'arribada del bon temps, el qual Basilis i Sibilla duen a enterrar el seu fill Stephanos, mort quan tot just era un nadó, en recorda el cementiri que va conèixer Prevelakis i que defineix en la seva obra com, entre cometes, el jardí més encisador que es podia veure a la primavera. Els paral·lelismes, però, no acaben aquí. Alguns passatges són pràcticament calcats, com quan Cecília, a també tu, Cleanòrides, reconeix que es limita a traduir al català el relat que troba al manuscrit de la família Veneris, eliminant només els ornaments retòrics als quals tan afeccionats eren els recimniotes del seu temps. Obro cometes, diu Anglada. No, no m'invento aquestes paraules. Em limito a traduir-les en català i a treure'n els excessius ornaments retòrics als quals estaven tan acostumats els recimniotes, que fins els empraven en la correspondència comercial fent-la prolixa i complicada. Paraules d'Anglada que en remeten a la descripció d'una carta de Quir Ambrosi al seu fidel amic de Trieste, Misser Evangelino Arapakis. Diu Prevelakis, per encarregar, posem per cas, un carregament de fusta al seu vell i fidel amic de Trieste, Misser Evangelino Arapakis, Quir Ambrosi escrivia una carta comercial com aquesta, que hauria de ser llegida a totes les escoles perquè els infants aprenguessin urbanitat i bones maneres. Amb aquestes formes tan delicades, plenes de cortesia i de postdates, es feien les transaccions comercials. Tenco cometes. Per si quedés algun dubte sobre el model que segueix Anglada per descriure Rèfimno, la mateixa autora, o l'autora mateixa, reconeix el seu deute vers l'escriptor cretenc en unes paraules que posa en boca de Cecília, la jove arqueòloga catalana que abans de dormir-se llegeix el manuscrit de la família Veneris. Diu Anglada, Sibila i Basilis, el seu marit, em fan bona companyia, passant un pont de segles. Altres vegades agafo el llibre a la nit i aleshores penso en un amic del llibreter, l'escriptor Pandelis Prevelakis, el cronista de la vella ciutat de la costa cretenca. I diu Prevelakis, en una hora semblant, nocturn i primaveral, flairosa amb fragància de fruites, aboco jo també rèthimno, i la meva ment vola al seu costat. Tenco cometes. Anglada va escriure també a Tucleanòrida sense conèixer Creta, servint-se únicament de la crònica d'una ciutat de Prevelakis, així com d'informacions diverses sobre el consolat català de Càndia, l'actual Heràclio, conservades al costat del manuscrit de l'obra en dues versions a la biblioteca Fages de Climent de Figueres, al qual l'autora va cedir tot el seu arxiu al final de la seva vida. Tanmateix, l'any 1991, 10 anys després d'haver publicat també a Tucleanòrides, l'escriptora usonenca va visitar Creta en companyia de la seva germana Enriqueta i d'una amiga comuna, Antònia Ugarte. Hanià, Heràclion, Fodelés, Gòrtina, Aia Triada, Gnossos i el monestir d'Arcadi van ser, entre altres llocs, les principals etapes d'aquell viatge, que va tenir, 2 anys després, la seva plasmació literària en un capítol del llibre Paradís en poetes, publicat per Edicions Destino i dedicat a abocar diferents llocs de Grècia, Creta, Micenes, Delfos, Mitilene, Delos, Atenes i Esparta, de la mà dels seus poetes, tan antics com moderns. A les pàgines dedicades a Rèthimno, Anglada torna a recórrer la crònica d'una ciutat de la qual cita passatges sencers per presentar al lector català la moderna Rèthimno i no deixa d'expressar la seva emoció comprant en una llibreria de la ciutat l'original grec d'aquesta obra, que és aquest que veuen aquí, i veure l'estàtua sedent d'aquest escriptor davant del gran edifici que acull avui els jutjats. En aquesta obra fa la següent confessió en relació a la influència que va exercir la crònica d'una ciutat damunt de la seva trajectòria literària i vital. I ara us haig de confessar, diu Anglada, que jo m'havia enamorat de Rèthimno abans d'haver-hi estat mai, gràcies a la crònica de Prevelakis. Coneixia l'esplendor de la ciutat antiga i de les seves botigues de brocats, velluts i perfums d'Orient, elaborats al laboratori recimniota de Ioannis Cònsules, fill d'Esmirna. Quasi em dolia, com el cretenc, la decadència de la vila, fins que el turisme la revifà i és com si m'hagués passejat pel cementiri turc convertit en jardí, amb els rosers que havien brotat florents del mateix pit dels morts, els clavells més vermells que la sang, les begònies, el romaní. Darrere els sepulcres, el mar brillava trèmol i resplendent de claror, i les blanques creus retallaven els seus braços damunt un cel molt blau i molt límpid, com les testes dels sants nimbades per les aurèoles. Tenco cometes. Fins i tot podem seguir el rastre d'aquesta petita crònica en la poesia d'Anglada, i més concretament en el poema A Salvador Espriu, escrit l'any 1985 amb motiu de la mort del poeta català. El poema du el lema Recordant Sikelianos, és a dir, el poeta grec Angelos Sikelianos, que va dedicar a l'escriptor cretenc un bonic poema en el qual, seguint la iconografia bizantina, presentava el seu amic com un monjo oferint a Déu una còpia en miniatura del monestir d'Arcadi, prop de Rèthimno, on l'any 1866 prop de 1000 cretencs, la majoria dones i nens, van preferir immolar-se abans de caure en mans dels turcs que els assetjaven. És aquesta imatge de la coberta. Aquest monestir màrtir, fos tot en plata, amb el seu castell, les seves cel·les i el seu campanar, en recorden el poema angladià La cinera espriuana. Diu Anglada, enmig de la fosca, cisellada en or, veig cinera que brilla entre les teves mans, igual que el monestir d'Arcadi, tot d'argent, pel lent esforç del monjo que l'estima. Tornant a Prevelakis, ens hem de preguntar ara com és que aquesta novel·la, com en dirien els francesos, tan profundament cretenca i, per extensió, tan profundament grega, ha pogut influir fins a tal punt una escriptora com Maria Àngels Anglada, molt posterior a Prevelakis, i que va desplegar la seva obra literària a 2.000 quilòmetres de Grècia. L'escriptor cretenc, indirectament, ens en dona la resposta. En el text autobiogràfic Rèthimno com a estil de vida, publicat l'any 1985, va reconèixer que, entre cometes, la matèria amb la qual ha estat pastada la crònica d'una ciutat és la humanitat, en el sentit més ampli de la paraula. Humanitat, sí, però també filantropia i dignitat. Alguns llibres acaben tenint un valor simbòlic perquè l'ànima no canvia substancialment d'un lloc a l'altre i perquè les passions humanes d'un territori es corresponen exactament a les d'un altre. Tenco cometes. En efecte, Prevelakis, tot i el color profundament local de la seva obra, aconsegueix erigir Rèthimno en una ciutat model, no només de totes les ciutats que podem evocar portats per la nostàlgia que sempre desperta la infantesa, sinó, sobretot, d'aquelles en les quals, com en el seu Rèthimno natal, el modus vivendi, que en podríem dir tradicional, un modus vivendi que s'ha mantingut inalterable durant anys i que es fonamenta en unes estretes relacions humanes, acaba sent esborrat per allò que en diem avui modernitat. Com diu el crític Andonis de Cabelés, la crònica d'una ciutat transcendeix, supera els seus límits locals i pot simbolitzar el pas o la desaparició de ciutats i civilitzacions. The tale of a town transcends its local limits and may symbolize the passing away of cities and civilizations. I aquí cal desfer un malentès que sovint es produeix a l'hora de considerar que la modernitat literària és contrària a l'element popular, local o perifèric. És el provincianisme i no el localisme el que és incompatible amb aquesta modernitat. Així, quan Prevelakis, a l'hora de descriure la ciutat de la seva infantesa, combina la seva fascinació per una senzillesa primitiva, un estil popular i un profund sentiment de nostàlgia, no deixa de respondre a un dels postulats bàsics del modernisme. No debades en les seves obres Joyce i Yeats, la tradició irlandesa hi té un paper molt rellevant. I T.S. Eliot, un dels representants més conspicus de la modernitat literària, va arribar a dir que, entre cometes, és important que un home se senti a si mateix, no sols com un ciutadà d'una nació en particular, sinó com un ciutadà d'una part particular del seu país, amb una ferma lleialtat a les tradicions locals. Realment, la gran majoria dels éssers humans haurien de continuar vivint en el lloc en el qual van néixer, diu Eliot. Unes paraules que havia ja avançat el mateix Eliot uns anys abans en afirmar que el gran repte de la nostra època era, diu Eliot, renovar la nostra associació amb la saviesa tradicional per restablir una connexió vital entre l'individu i la raça. Acaba aquí la cita, i que reblava uns anys més tard, Yeats en diu que un poble sol és un gran riu i per això estic convençut que quan un poble mor, una nació està a punt de morir. Per acabar-ho de replar, un altre estàndard de la modernitat literària, Strapound, a qui de cap manera escau el qualificatiu d'escriptor local, va arribar a dir que per a ell tornar a la seva Amèrica natal era, paraules literals, com prendre un bany vigoritzant i purificador. Així doncs, la crònica d'una ciutat, i de retruc també a tu, Cleanòrides, demostra que una literatura que reposa sobre la tradició popular i local no deixa de ser, també, una literatura amb un sentit ecumènic i amb un abast universal. Els llibres tenen el seu fat, deia el poeta llatí Terencià Maura, i el de la crònica d'una ciutat amb el model de vida que proclama va saber guanyar-se un crític tan exigent com el solitari de Llofriu. Va captivar Anglada fins al punt de dedicar-li una de les seves millors narracions i recentment ha influït poderosament en Mar d'estiu, de Rafael Nadal. Quan altres literatures del nostre entorn més proper, molt més potents i amb més recursos i suport mediàtic i governamental que la nostra, han tingut la sort de comptar amb Prevelakis com a traductor d'algunes de les seves obres més rellevants, la nostra, la catalana, té el mèrit indiscutible d'haver-lo enostrat fins al punt de convertir la que és segurament la seva millor obra en matèria literària. En paraules del catedràtic de lingüística de la Universitat d'Atenes, Christophoros Haralambakis, des de les pàgines de Nea Estia, la revista literària grega més antiga i una de les més prestigioses, deia Haralambakis, la narració de la cèlebre escriptora catalana Maria Àngels Anglada, també a tu, Cleanòrides, inspirada en la crònica d'una ciutat, va contribuir definitivament a la consagració de Prevelakis en les lletres catalanes. No es pot demanar més en relació al viatge d'aquesta petita crònica des de l'illa que la va veure néixer fa més de 80 anys fins a Catalunya, un viatge que demostra, un cop més, la vigència de la instantània colosèpia que ens ofereix de les relacions arcaiques i poderoses que s'han viscut de manera secular arreu de la Mediterrània. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Eusebi, per aquesta, sí, aquest recorregut de Creta a Catalunya, en viatge a la Mediterrània, exactament. I és ben cert que aquest poema d'Espriu, les mans, reprodueix ben bé aquesta imatge.
És que Anglada, de fet, jo recordo que l'havia visitat sovint al carrer Muralla de Figueres.
Torna't a posar el micro.
Recordo que l'havia visitat sovint al carrer Muralla de Figueres, en uns moments en què la literatura grega moderna, l'antiga, però sobretot la moderna, era molt poc coneguda, i amb molt pocs materials que tenia, perquè de fet no n'hi havia gaires més, hi havia la traducció parcial de Cavafis feta per l'Eudald Solà, i per va Riba i Solà, la de Ferreter, i després el Crist de Nou Crucificat i l'Alexis Urbàs.
I l'antologia...
I l'antologia
de poetes neogrecs
de poetes neogrecs de Carles Miralles, però amb molt pocs materials, perquè realment n'hi havia molt pocs, no és que no en tingués més, que no n'hi havia més, aconsegueix traslladar-los i aconsegueix convertir... És a dir, tu llegeixes la crònica, llegeixes, per exemple, també tu Cleonòrides, i sembla que Anglada doncs, tingués tota la literatura grega a la seva disposició, i no la tenia, perquè no hi era, no estava traduïda. Però tenia aquesta capacitat de saber extreure el suc el màxim suc possible d'una sèrie d'uns materials que eren molt limitats en aquells moments encara, ara no ho són tant, i per tant tenia aquesta sort. És una dona, a més que jo sempre, jo que m'he dedicat més a la Grècia moderna, que feia una cosa que a mi em molesta molt, molesta molt el que fa molta gent, i que ella ho criticava, jo també. Per molts professors de grec, sembla que després d'Alexandre Magna no hi ha res.
No hi ha res.
Ja és la gran debacle, ja són els turcs, els bizantins... I, no. I ella va dir, bueno, és que a mi m'interessa tant Capafis o Seferis com Sòfocles o com Homer. I tenia aquesta visió àmplia que jo no he trobat en molts companys de carrera. És a dir, que ells els hi parles de Capafis... Això és una cosa degenerada, diguem, moralment, evidentment no cal dir-ho, però generada lingüísticament. I no diguem altres poetes, no? I ella tenia aquesta visió integradora, àmplia, de dir, bueno, és un curs al llarg dels segles, de més de 2.500 anys, si partim d'Homer, que no ha deixat de produir obres importants i interessants. I tenia, és a dir, una visió molt més àmplia, molt més integradora, molt més rica que molts companys d'ofici, que els hi parles ja d'autors d'època romana, autors grecs, ja els hi sembla que allò és una degeneració, i no diguem ja els bizantins i els moderns, no? Aleshores, ella tenia aquesta, jo per això m'hi entenia molt ben vella, sí, per molts motius, però també aquesta visió, diguem, integradora, tolerant, que l'aplicava a tots els àmbits de la vida i també en els seus gustos literaris, no? És a dir, i amb pocs materials aconseguia fer doncs, o uns poemes o unes narracions que dius, carai, semblem una literatura, sembla que tenim tota la literatura grega traduïda, i no és veritat. No. La Crònica de la Ciutat la va llegir en castellà, perquè no estava traduïda al català encara. I d'alguna manera, doncs, és un dels mèrits que jo li reconec, no? Aquesta visió integradora que molts companys d'ofici no tenen.
Amb els dos volums, Paradís en poetes i Paisatge en poetes, es veu això, sí, tant a Itàlia com a Grècia.
I ella,
perquè d'Itàlia
sí,
no es basa en els autors clàssics, no. Sinó en els autors contemporanis que ella mateixa tradueix.
Sí, sí. I ella diu al principi, crec, en el Paradís en poetes, diu que ella volia fer un llibre de vocació de Grècia a partir dels poetes, i va parlar amb Sam Abrams, ho diu ella, el cita, i li va dir, bé, m'agradaria introduir poetes moderns també, no només poetes antics. I Sam Abrams li va dir, i tant que sí, tan clàssic és Homer com Elitis.
Exacte,
i ella, allò li va semblar, i és veritat, perquè d'alguna manera quan tu vas a Grècia, jo sempre, quan la gent que va a Grècia per primera vegada, quan ja n'ha pres una vegada, jo els hi recomano, bé, m'ha tocat preparar molts viatges, cosa que faig molt de gust, per altra banda, no? De gent que em demana assessorament a l'haver-hi viscut. Dic, mireu, una cosa que heu de fer és baixar a la plaça Monastiraki, o ja el coneixes, la plaça, posar-vos d'esquenes a la parada metro i mirar a la dreta. I passar, fem una mirada de dreta a esquerra. A la dreta tenim a dalt l'Acròpolis. A baix, la Biblioteca d'Adrià. Al costat, uns banys turcs, un petit monestir, que dona nom a la plaça, Monastiraki, que vol dir monestir petit, i tot de botigues de turistes, és a dir, 2.500 anys d'història amb una mirada. I Grècia és això. I agafar i dir, no, seccionem, el que ve d'aquí ja no m'interessa, és que és una cosa artificial. Grècia és un país que, malgrat una història complicada i difícil, amb una dominació turca que va ser asfixiant, amb unes guerres civils, amb guerres mundials, Grècia és el país que va tenir més morts de la Segona Guerra Mundial per nombre de població. El que va tenir més va ser Rússia, però per tant percent de població va ser Grècia. Amb una història complicada, no ha deixat de produir grans obres. I Anglada tenia aquesta visió àmplia i integradora, que és la visió que jo dic, a la plaça Monastiraki, mires i dius, en quin país, amb una sola mirada sense moure del lloc on estàs, veus 2.500 anys d'història, que és el que és l'Acròpolis i les botigues de turistes d'ara mateix. Sí, no? Sí. I ella tenia això, i és veritat que el Paradís en poetes i el Paisatge en poetes té aquesta visió que crec que és crec que és la correcta, a més.
Sí, sí, sí. Perquè, veure la tradició,
com
continua, sí.
En què la tradició ha continuat, és a dir, la llengua grega...
I a Grècia i Itàlia.
Sí, sí, sí. Abans en parlàvem amb en Joan Ferrerós, el problema del català, la continuïtat del nostre idioma, a Grècia ho tenen molt clar. A Grècia, fins i tot, en època turca, no es va deixar de parlar mai grec, és a dir, el que s'ha mantingut és la base de la cultura i és la base del, del país, és la base de la nació. I en això tenim moltes coses. Jo sempre penso que hi ha coses que els grecs... La imatge dels grecs són uns desvagats, uns malgastadors. És veritat, ho són una mica. Però jo sempre dic una cosa, i ara perdoneu que faci un comentari polític, que poder no ve el cas. Grècia va tenir una dictadura, la dels coronels.
Sí.
Aquí vam tenir la dictadura franquista. A Grècia per què ha servit això? Perquè amb l'extrema dreta no hi pacta ningú, ni la dreta hi pacta. És un país al que l'extrema dreta, alba daurada, està sola al Parlament. Aquí els 40 anys de franquisme no ens han servit per res, perquè tenim l'extrema dreta presidint parlaments autonòmics. Per mi és una diferència fonamental entre Grècia i Espanya. Grècia ha pres la seva història, Espanya no. Crec que no, crec que l'evidència la tenim en els parlaments de València o de Mallorca o d'altres llocs. No? I ella, aquesta Grècia, és un país... Ella, recordo les vegades que ens havíem trobat... Jo estava fent la tesi doctoral a Creta i ella va venir amb aquest viatge i bueno, era una dona feliç a Creta. I tot li semblava fantàstic. El menjar el trobava boníssim. La gent simpàtica, és que ho són, no? I ella era feliç, una dona a Grècia, que em sembla, Mariona va fer un viatge plegats a Rodes, també, i altres viatges, crec, amb l'Institut d'Estudis Catalans, si no recordo malament.
Sí, la filològica.
I ella estava feliç en allà i tot li anava bé, perquè era un país en el qual se sentia bé. Sí. I de fet, va integrar, quan ningú feia, a obres contemporànies, que per ella són tan clàssiques com poden ser doncs, Homer o Sòfocles, a la literatura catalana. Sí. I això crec que és un mèrit dels molts que tenim que li hem de reconèixer.
Que li hem de reconèixer, sí. I tant que sí. Sí. Molt bé.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut, per aquesta teva intervenció i per continuar...
Sí, anem fent coses. Mentre puguem. Mentre...
Exactament.
Mentre puguem.
Molt bé.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Ara fem una pausa i després ens tornem a trobar a 4:45 de la tarda. Moltes gràcies.
Molt bé.